Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Catalunya registra cada any prop de 7.000 casos d'aturades cardiorrespiratòries, és a dir, un de cada 1.000 habitants pateix una aturada d'aquest tipus a l'any. Es tracta d'una prevalença alta que en països amb molts habitants, com els Estats Units, es tradueix en 350.000 aturades l'any. A més, va de la mà d'una supervivència baixa, només entre un 8 i un 10% dels afectats sobreviu a l'episodi al nostre país. Per conèixer què es pot fer davant d'una aturada cardiorrespiratòria, avui tenim a l'estudi el Jaume Mestre, que és el doctor del Servei de Medicina Intensiva del Taulí. Bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Explicàvem ara que les aturades cardiorrespiratòries tenen una prevalença molt alta. Per què? Quines són les causes?
Doncs miri, fonamentalment la causa principal són les malalties del cor i fonamentalment el que anomenem malaltia coronària, és a dir, l'arteriosclerosi que afecta les artèries del cor, que les acaba obstruint i que desencadena un infart de miocardi. Moltes vegades la mort sobtada pot ser la primera manifestació d'aquesta malaltia, és a dir, sense cap mena d'avís previ, la persona doncs fa una mort sobtada. En altres casos, la mort sobtada apareix en el decurs, en les primeres hores o els primers dies d'evolució del malalt que ha tingut un infart, però també hem anat aprenent amb el pas dels anys que poden haver-hi altres causes. Per exemple, hi ha malalties que tenen una base genètica, i per exemple, ja que estem a Catalunya, hem d'esmentar doncs, una família de cardiòlegs de molt prestigi, els germans Brugada, que han descrit una síndrome, és a dir, un conjunt de malalties realment que provoquen aturades cardiorrespiratòries per un problema hereditari i que també són bastant prevalents en determinats països i que també aquí a casa nostra, lògicament, n'hi han. Després vindrien altres causes en les que no és el cor el que està originalment malalt i el que provoca l'arrítmia que l'atura, sinó que el cor s'acaba aturant per culpa d'altres problemes, com poden ser respiratoris, com poden ser accidents, com poden ser intoxicacions, i que el cor acaba aturant-se doncs, degut generalment a problemes amb la respiració, no? O a hemorràgies, o a efectes tòxics, tant de substàncies com, de vegades, d'alguns medicaments.
O sigui que hi ha unes causes primàries, no?, quan s'atura el cor per una obstrucció de l'artèria, o també unes causes més secundàries, no?, com això que explicava. Però per què la supervivència és tan baixa? Tan agressius són els efectes d'una parada?
Miri, en el moment en què el cor deixa de bategar, immediatament passen moltes coses, no? La persona deixa de respirar, la persona perd el coneixement, i, lògicament, això és el resultat d'una manca de reg sanguini al cervell, de reg sanguini també al propi cor. Si no es recupera ràpidament aquest aport de sang, que en el fons és un aport d'oxigen, al cervell i al cor, aquesta persona entra en un procés, diguem, de lesió cerebral irreversible i també d'impossibilitat de recuperar el batec del cor. Amb la qual cosa, doncs, com més minuts passen sense que la persona rebi una atenció adequada, doncs menys és la probabilitat de que sobrevisqui. Mm-hmm. I compte que també de vegades ens trobem amb la desgràcia de que la persona sobreviu, però el seu cervell està mort, i ho hem de constatar al cap d'hores, dies, o bé la persona pot quedar amb una sèrie de deficiències neurològiques molt, molt greus.
I, doctor, per què hi ha una supervivència que pot arribar fins al 20%, quasi el doble que el nostre país a altres indrets del món, no? No sé si és que hi ha més formació, si és que hi ha més tecnologia que ajuda, doncs, a
jo diria, recuperació. Jo diria que s'hi van posar abans. Fins a la dècada del 1950... si paties una aturada cardiorrespiratòria, pràcticament el pronòstic era infausta al 100%. Quan s'acabava la dècada de 1950 van haver-hi tres descobriments fonamentals. El primer, que amb la respiració teva podies aconseguir que la persona que estava amb aturada cardiorrespiratòria respirés i oxigenés bé la sang. Això és la respiració boca a boca famosa. A continuació es va descobrir que fent compressions en el pit es podia simular i força bé la circulació de la sang. I la tercera troballa va ser que, aplicant una descàrrega elèctrica, el cor que estava afectat per una arrítmia determinada aturava aquesta arrítmia i recuperava el batec normal. Sembla, és curiós, però totes tres troballes són gairebé de la mateixa època. Gràcies a això, a partir de la dècada de 1960, es comencen a tenir resultats cada vegada millors, però sobretot dintre de l'àmbit dels hospitals o dels serveis d'emergències. I és a partir d'aquí on s'ha anat treballant fins a arribar a portar això al carrer i a les persones, que no cal que siguin metges, que no cal que siguin sanitaris, però que poden salvar una vida, sens dubte.
De fet, al nostre país la formació va començar a arribar a les escoles, per exemple, en forma d'una prova pilot, no? Fa 10 anys a les Terres de l'Ebre. En quin estat es troba ara el desplegament d'aquest programa?
Doncs miri, afortunadament el desplegament jo crec que és general. És general perquè després d'aquella prova pilot que va costar força d'arrencar i que els representants d'ensenyament de les Terres de l'Ebre doncs hi van creure molt, finalment el Departament d'Ensenyament doncs s'ha convençut de que cal incorporar al currículum escolar l'ensenyament del suport vital, i està fet amb un programa que realment és molt bonic, perquè comença ja a les criatures de preescolar i acaba al final de la secundària, que des de detectar que hi ha un problema, d'identificar amb un color allò que és problemàtic, a saber com demanar ajuda i, finalment, a saber què fer. Ho van aprenent en unes quantes hores cada any, amb uns passos molt, molt mesurats. Uh-huh. Aquí han treballat, no hem sigut només els metges o infermers o sanitaris que ens dediquem a fer de formadors amb suport vital, sinó que també hi han intervingut mestres i pedagogs i han fet un programa absolutament a mida del que penso que ens en podem sentir orgullosos i que, evidentment, és la llavor del futur, no?
Després explicarem, aprofitant que el tenim, doncs, quins són aquests passos, no? Per identificar i per ajudar a les persones que pateixen a aquesta aturada cardiorrespiratòria. Però s'està notant d'alguna manera aquesta formació a les escoles? Està salvant vides o encara és massa aviat per tenir dades, no?
Sí, a veure, em temo que sí, que encara és massa aviat. Podríem parlar de fets anecdòtics, però sí que la impressió que tenim els professionals és que, de manera gradual, la formació està arribant a la població, hi ha una sensibilitat de la població que és fonamental i que estem veient coses que, per exemple, fa 25-30 anys no vèiem, que és que quan els equips d'emergència arriben al costat de la víctima que està amb aturada cardiorrespiratòria, moltes vegades algú de la família o algun veí o senzillament un vianant, un espectador que ha presenciat l'aturada cardiorrespiratòria s'ha posat a fer coses. I això no dubti que és fonamental.
Doncs per ajudar i que siguem cada cop més les persones que tenim, que disposem d'aquests coneixements, expliqui'ns què és el que podem fer els ciutadans per salvar la vida d'algú que ha patit una parada cardiorrespiratòria. Quin és el primer pas? Suposo que avisar emergències,
no? No, el primer pas és identificar-ho. El primer pas és ser conscients de que la persona que es desploma a terra ens està enviant un missatge molt clar, no? Però la persona que tal vegada comença a queixar-se d'un malestar, d'un no sé què em passa, no? D'un neguit, que de vegades ni tan sols sap dir que és dolor, però el veus que es posa la mà oberta en el pit, no? Com si es volgués fregar. Home, si tu t'han explicat que això podria ser un símptoma premonitori o ja real d'un infart de miocardi, potser val la pena que avisis emergències. Aquí ve la segona part. Com avises emergències? Emergències l'hem d'avisar trucant l'112, el 112. Això ens ha costat molts anys i ha sigut una decisió que ha pres la Unió Europea. És a dir, qualsevol sabadellenc, qualsevol català a Finlàndia, si té un problema i marca el 112, li contestaran. I el més probable és que hi hagi a l'altra banda del telèfon una persona, home, que parli català potser seria demanar molt, però que segurament parlarà castellà, de la mateixa manera que un finès que truca al 112 aquí a Catalunya, probablement tindrà algú que com a mínim parlarà suec, per atendre'l. És espectacular, però és veritat. I d'aquesta manera funciona. Amb això guanyem molt temps, perquè unificant aquest sistema, això sí que s'ha comprovat que salven vides. Només amb això. Només hem establir un sistema únic per accedir als serveis d'emergència. A continuació, El que cal fer és adonar-se de quin és el grau de gravetat de la persona. El que s'ha de fer és acostar-se a la persona, és tocar-la, uh-huh. és estimular-la i veure si respon o no respon. Si no respon, immediatament el que s'ha de fer és posar-la en una situació que permeti obrir les vies respiratòries perquè no obstrueixin a la llengua, fonamentalment, les vies respiratòries, allò que col·loquialment sempre s'ha dit que no s'empassi la llengua no se l'empassa, però la llengua és prou gran com perquè quan perdem el coneixement caigui cap a la part del darrere de la gola, bloquegi les vies respiratòries i pugui provocar-nos la mort per asfíxia. Doncs el primer de tot és alliberar aquestes vies respiratòries i comprovar si la persona respira o no respira amb normalitat. Això vol dir que si no estem convençuts de que allò que percebem és una respiració normal com la nostra, hem de dir que aquella persona que no ens ha respost i que no respira normalment està amb aturada cardiorrespiratòria. I el que s'ha de fer aquí és començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, que són fonamentalment les compressions del tòrax i les ventilacions. I fent una cadència de 32, que és el que recomanen els estàndards. A partir d'aquí, la demanda d'ajuda, quan hauria de venir? Hauria de venir en el mateix moment en què tu ja te n'adones que aquella persona no et respon. Allò ja és una urgència vital. Amb això sol, el servei d'emergències, que sent, tinc una persona que n'ha perdut el coneixement, que està estès a terra, que l'estimulo i no em respon, ja desencadena una resposta de màxima intensitat.
Temps és primordial, el temps de reacció.
Evidentment.
Quin marge tenim de temps d'actuació per evitar que algú mori víctima d'una parada cardiorrespiratòria?
Doncs minuts. Minuts. Miri, encara més. La primera, això que li estic descrivint està sistematitzat amb una imatge que és molt bonica, que s'anomena la cadena de la vida o la cadena de la supervivència. L'imatge de la cadena ens dona la idea d'una cosa que és molt forta, que no es trenca fàcilment. Cada anella de la cadena implica una acció. La primera és reconèixer i avisar. La segona és
amb
fer...
Amb aquests símptomes que havíem dit, dolor al pit, suor, mala cara...
Exacte. La segona és fer les maniobres que necessiti la persona. La tercera és utilitzar, si s'escau i si en disposem, un desfibrilador semiautomàtic. I la quarta ja són totes les cures que fa un equip d'emergència avançat i que fins i tot s'allarguen a l'hospital i durant les primeres hores. Cadascuna d'aquestes anelles ha demostrat que millora la supervivència. Per tant, accedir ràpidament al sistema d'emergències salva vides, ser previsor i activar el sistema d'emergències salva vides, perquè l'equip d'emergències ja està de camí i si allò és un infart i s'acaba transformant en una aturada cardiorrespiratòria, arribarà a l'equip abans de que del que arribaria si esperéssim nosaltres a trucar quan ja s'ha produït, lògicament.
Doctor Mestre, no sé si són difícils d'aprendre aquestes maniobres, perquè tenim entès que hi ha algun truc que s'utilitza per aprendre-les.
Bé, sí, hi ha trucs. Les maniobres no són difícils. A veure, jo fa 25 anys que em dedico a fer formació en suport vital i he fet formació fonamentalment a sanitaris, però també n'he fet molta a no sanitaris. I, per exemple, em va entusiasmar la primera vegada que vaig tenir oportunitat d'ensenyar això doncs, a nois i noies de 12 anys o de 13 anys que ja tenen una estructura física mínimament forta com per fer unes compressions toràciques com cal, i impressionant. Només els hi has d'explicar una vegada, només els hi has d'ensenyar una vegada i ells ho fan, però la mar de bé, no? I els adults també, els adults si tenen voluntat amb una sessió breu, doncs aprenen totalment el suport vital, tenen possibilitat de practicar-ho i realment això és el que ha fet que en aquests països que esmentàvem, no, que estan aconseguint taxes de supervivència que comencen a ser francament altes, doncs siguin possibles aquests resultats. Em preguntava si alguna cosa ho facilita.
Hi ha jo cançons, crec... m'han dit que hi ha algunes cançons que ens ajuden com a trobar el ritme, no?
I probablement les persones que ens escolten alguna vegada hauran vist alguna imatge d'un camp d'esports ple de gent, fent una cosa que diu, i què fan aquests, no? Que és fer compressions en una caixa de cartró o en uns maniquís simulats, i pels altaveus de l'estadi, doncs a tot volum senten la cançó dels Bee Gees, la Staying Alive, de la pel·lícula de la fiebre del sábado noche, no? Saturday Night Fever. O bé han sentit la Macarena, perquè resulta que tant l'una com l'altra tenen un ritme que se diu perfectament amb el ritme que nosaltres demanem als alumnes que facin servir per fer les compressions del tòrax, que serien aproximadament 100 vegades cada minut. I si un escolta mentalment les cançons i va seguint el compàs, aquell tac, 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 tac,
ja són 100 per la cançó.
Sí.
Llavors són sempre així, no? Són de 100.
Són de 100. I el més important de tot és no aturar-les. Fer-les bé, fer-les amb molta constància, però no aturar-les. Perquè és fonamental aquesta maniobra per portar sang a aquest cervell i a aquest cor, que, com he dit al començament, són els que estan patint de manera més immediata. Si els preservem, podrem tenir la gran joia de que aquella persona, quan arribi una ajuda especialitzada, pugui recuperar el batec del cor i pugui tornar a la vida, i pugui tornar a la vida útil i plena, que aquest és el nostre objectiu.
Brutal, eh? Només podem salvar vides, doncs, això, amb aquesta implicació,
sí,
amb les nostres mans, al ritme, sí, d'aquestes cançons que comentàvem, per precisament fer doncs totes aquestes maniobres necessàries, però també els desfibril·ladors també poden ajudar a salvar vides. Cal tenir un coneixement específic per fer-los servir? Cal una formació?
A veure, a Catalunya tots els sanitaris estan autoritzats per utilitzar un desfibril·lador, i també aquí hem millorat. Quan un servidor va acabar la carrera no sabia ni què era un desfibril·lador. Avui en dia els estudiants de medicina, d'infermeria, de fisioteràpia, els tècnics de transport sanitari, dintre del seu currículum ja aprenen, i la llei els autoritza a utilitzar-los. I després tenim una legislació que el que ens diu és que quan s'instal·la un desfibril·lador, per exemple, en una empresa o en un teatre, en un àmbit doncs d'edifici municipal, etc, etc, l'empresa titular és la responsable de que es formi adequadament a les persones que l'han de fer servir i que garanteixi que durant el temps de funcionament d'aquell organisme hi hagi com a mínim una persona, diguem-ho així, certificada, no? Després vindrà la fase més gran, que serà ensenyar a la major part de la població com funciona un desfibril·lador i com es fa servir. Li asseguro que no és gens difícil, perquè, en el fons, si saps fer les maniobres de suport vital, t'has de limitar a escoltar les instruccions que et va donant el desfibril·lador, posar-lo quan toca, no posar-lo a la primera que una persona es desploma al terra, no, no, li has de posar a la persona que no t'ha respost, i li has de posar a la persona que, a més, no respira normalment, que li estàs començant a fer maniobres de compressió toràcica i de ventilació artificial, i el més de pressa que puguis, que portin un desfibril·lador, que li posin i que actuï si és necessari. Cosa que no passa sempre, Tampoc és la panacea, Hi ha un tant per cent d'aturades cardiorrespiratòries en què el desfibril·lador no actua, I de vegades, per desgràcia, el desfibril·lador no pot fer res perquè ha arribat massa tard i aquella arrítmia inicial ha canviat, ha degenerat, que diem nosaltres, i s'ha convertit ja en un ritme que no és desfibril·lable. Però si arriba en el temps que l'arrítmia encara es manté activa, el desfibril·lador és l'eina que en exclusiva pot tallar aquella arrítmia.
Ara mateix no se'ns passa pel cap que una ambulància no porti un desfibril·lador, no? I també hi ha molts llocs, com ara explicava, o també a llocs on es fan actes molt multitudinaris o amb residències geriàtriques, però caldria introduir aquests dispositius a més a llocs. No sé, ara penso, per exemple, doncs a les oficines, als llocs de treball. No sé si està contemplat que es faci o no.
Cal. A veure, per llei aquí a Catalunya no ho està. Ho està amb un decret que s'anomena d'autoprotecció, que és del Parlament de Catalunya de fa uns quants anys, en què sobretot busca punts que poden tenir un risc especial o llocs on hi ha una concentració molt important de persones. Però indubtablement fora bo de que això anés progressant i entréssim a qualsevol recinte públic, entréssim doncs en un restaurant, entréssim en un club esportiu, entréssim doncs fins i tot, per què no, en una escola i per què no en el nostre lloc de treball, i veiéssim una placa de color verd amb un cor i el símbol d'un llamp, que és el símbol internacional del desfilador, doncs que ens digués, ei, aquí bé, o fins i tot el que es porta molt ara, doncs és la definició d'espai cardioprotegit, que de vegades tu trobes doncs, a la porta de vidre, no? Diu, vostè està entrant en un espai cardioprotegit. Tant de bo tinguéssim espais cardioprotegits i tinguéssim també ciutats cardioprotegides, naturalment.
Demà és precisament el dia de la conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria. Per què serveix aquesta jornada?
Bé, doncs per difondre el missatge, que ha d'anar arribant a la població. Miri, jo estic convençut de que les famílies dels alumnes d'ensenyament de Catalunya que estan immersos en aquest programa, ja no diria pilot, ara ja és un programa que va molt, molt seriós, no?, i que es mantindrà. Quan arriben a casa em consta que estan entusiasmats i que entren a casa i diuen, mare, avui he après una cosa importantíssima, avui he après una cosa que em fa molta il·lusió, avui he après com es salva una vida. I ho diuen així, amb la seva sinceritat, amb la seva espontaneïtat, no? Lògicament, aquella família s'està començant a conscienciar. A partir d'aquí, doncs, són ells que es poden enganxar a qualsevol de les activitats formatives que es puguin anar oferint i així anem augmentant, però que no ens càpiga el més petit dubte que si cada any formem uns quants milers de catalans joves, d'aquí uns anys en tindrem milions i ens començarem a posar junt amb l'esforç que està fent doncs, el sistema sanitari, els serveis d'emergències, doncs ens podrem començar a equiparar amb aquests països que ja tenen la sort de poder tenir aquests resultats que comencen a ser millors. Per nosaltres, l'òptim seria, evidentment, aquell desideràtum del 100% que sabem que és un impossible. Per què? Perquè moltes vegades, per desgràcia, la persona pateix una aturada cardiorrespiratòria mentre dorm, quan està sol, quan està fora de l'abast dels serveis d'emergència, però evidentment, com més alt, nosaltres sempre hem de perseguir allò, l'aconseguir una mica més.
Doncs esperem que es millorin aquestes dades. També potser seria interessant per acabar que ens expliqués algun dels hàbits saludables, no?, que també doncs, hauríem d'incorporar tots per prevenir, que també doncs, això és molt important.
Sí. A veure, si li he dit que la causa fonamental de l'aturada cardiorrespiratòria són les malalties cardiovasculars i fonamentalment la malaltia coronària, sabem que hi ha uns factors de risc cardiovascular que estan perfectament identificats des de fa molts anys. Sabem que el tabaquisme és un de molt important, però llavors tenim tres malalties que realment es porten l'oli, no?, que diem aquí, que són la hipertensió arterial, que són la diabetis, i que són les dislipèmies, fonamentalment el colesterol alt, no?, la hipercolesterolèmia. L'obesitat, el sedentarisme, també són factors negatius. Si volem tenir un cor en bona forma, doncs hem d'atendre a tots aquests punts. No fumar o deixar-ho tan aviat com en sigui possible, controlar molt bé la nostra pressió de la sang, si tenim una diabetis, controlar molt bé les xifres de glicèmia, mantenir el colesterol a ratlla, perdre pes i bellugar-nos.
Doncs amb aquestes recomanacions tanquem avui el Fem Salut. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Mestre, per explicar-nos com podem ajudar a salvar vides. Que vagi molt bé. Bon dia.
A vostès per convidar-me.
Al matí, amb Raquel García.